L'audiovisual.
Amigues i amics, sou conscients que amb aquest programa d'avui portem 30 setmanes dedicades a la música d'Ennio Morricone, a les seves bandes sonores, en un audiovisual que ha estat pràcticament monogràfic tota la temporada. Hem fet 34 audiovisuals i 30 han estat bandes sonores de Morricone i ens quedarem a mitges. És increïble, oi, aquest homenatge que fem al mestre després de saber fa un any de la seva mort. Doncs bé, les tres últimes setmanes de l'audiovisual d'aquesta temporada les vull reservar per anticipar un homenatge que farem a Leonard Bernstein, donat que la temporada que ve s'estrenarà la nova versió de West Side Story que ha fet Steven Spielberg, i a més també s'estrenarà el biòpic sobre Bernstein, que es diu Maestro, que ha dirigit i interpreta Bradley Cooper per a Netflix. De manera que ens queden tres setmanes per acomiadar Morricone, tres programes. I avui tenim quatre títols d'aquells grossos per escoltar. Dos argentos no estrenats a Espanya, on van treballar junts després dels anys Goblin, quan Dario Argento havia canviat de mestre musical, malgrat l'èxit que havien tingut El pájaro de las plumas de cristal, El gato de nueve colas i Cuatro moscas sobre terciopelo gris. Doncs bé, la primera d'aquestes dues pel·lícules de Dario Argento són del 96 i 98, és la síndrome de Stendhal, que és aquella síndrome que va definir Stendhal en el seu llibre Roma, Nàpols i Florència, per parlar del que havia viscut ella en la seva visita a la Basílica de la Santa Croce de Florència, davant de l'excés de bellesa, vertígens, palpitacions, desmais, i és una cosa que passa sovint, no? I li passa a la protagonista de la pel·lícula, una policia que persegueix un assassí violador per tota Itàlia, que a més l'amenaça a ella, i que interpreta la filla del director Assia Argento. Ella pateix la síndrome, i molt concretament quan visita la Galeria degli Uffizi a Florència. Argento pare pateix la síndrome de Stendhal, Assia Argento no, però el seu personatge sí, i la música de Morricone és una mica així també, perquè sona idèntica de quan comença fins que acaba. De fet, si agaféssim la banda sonora, això que esteu sentint de Dario Argento, i ho invertíssim, diuen que sonaria exactament igual. És a dir, és una banda sonora palíndrom que us interpreta l'Academia Musical Italiana, dirigida pel mateix Ennio Morricone. Aquest és el tema principal, seguiran els temes de Caravaggio al Canaletto i Alexis Tot Sol. Vinga, més Morricone a l'audiovisual amb Diego Monroy, amb Àlex Gorina i amb el mestre italià. Tot això és Morricone, i és la síndrome di Stendhal, la pel·lícula que va fer Dario Argento l'any 1996, amb un èxit important. Volem repetir una mica aquesta nova línia en la seva carrera. Per tant, parlem de classicisme, en certa manera, però no gens en el que fa al punt de vista del director sobre el tema. El 1998 va rodar, Dario Argento, Il fantasma de l'òpera, que és una nova versió de la novel·la de Gaston Leroux amb tants antecedents cinematogràfics a la trajectòria del fantasma, creador de la música, enamorat d'una cantant d'òpera, amagat a les clavegueres de l'òpera de París, després de la desfiguració del seu rostre en un accident, etc, etc, etc. Però era un fantasma, en el cas de Dario Argento, que no amaga el seu rostre desfigurat, és un Mowgli o Tarzan, no és un músic que ha acabat allà, sinó que ha nascut a les clavegueres, ha estat criat per les rates i apareix, desapareix i fa el mateix, però sense coneixements de música. Julian Sands era el protagonista de la pel·lícula i el paper de la cantant d'òpera, doblada quan havia de cantar òpera, evidentment, una altra vegada la filla del director, Asia Argento. Evidentment, un material molt ideal per Morricone. No operístic, però sí fosc. I en aquesta època d'experimentació a la seva carrera ens ofereix amb l'Orquestra de Roma, que ell mateix dirigeix, els temes Sospirs i més sospirs, El fantasma, Burlesc i A la foscor de les clavegueres.
Thank you. l'audiovisual.
Catalunya Ràdio.
Fins aquí, en el programa d'avui, els dos morricones que hem escoltat tenen a veure amb Dario Argento i El Fantàstic, evidentment, La síndrome distant del primer i El fantasma de l'òpera, ho dic en italià perquè no es van arribar a estrenar mai al nostre país després. Curiosament, els dos títols següents també tenen un lligam. El primer és una pel·lícula, La lupa, que aquí es va dir La loba, i el segon és una pel·lícula que es diu Wolf i aquí es va titular Lobo. És a dir, que tenim llopa i llop. I no tenen res a veure una i altra, perquè la primera, La lupa, és una pel·lícula de, mira, del 1996, el mateix any de La síndrome di Stendhal, dirigida per Gabriele Lavia, actor i director teatral italià que va adaptar la novel·la de Giovanni Verga. És un clàssic, una novel·la escrita el 1880. Giovanni Verga, a més, va ser el lletrista, l'autor del text de Cavalleria Rusticana, i no és estrany perquè tot és món verista i sicilià molt concretament, no? Per tant, la pel·lícula podria ser molt operística, no ho era, era més aviat ultrarealista, i era la història d'una dona nyafina, La Lupa, que és una dona de poble insaciable, amb un apetit sexual extrem i molt mal vista a la comunitat. Evidentment, la consideren pecadora, perillosa, maleïda, guarra, en fi, un zero a l'esquerra total, no? Està enamoradíssima d'un home molt més jove que ella, que es diu Nanni, que interpreta Raúl Bova, i com sap que no pot de cap de les maneres tenir-lo, el que fa és casar, obligar la seva filla a que el sedueixi, s'enamorin, es casi amb la filla i així el té a prop i al costat, encara que l'altre no se n'entera de res, fins que, evidentment, li fa com allò, li crida l'atenció, no? Melodrama absolutament d'allò de sang i fetge, a tutti colori total i absolut. Molt, una pel·lícula que no va ser gens ben entesa en el seu moment, no quadrava amb el cinema de l'època, i jo crec que realment és un film que encerta en la tonalitat i en precisament l'esperit del que era l'original escrit per Giovanni Verga. Vinga, sentim tres exemples d'aquesta banda sonora. No espereu Cavalleria Rusticana, no té res a veure. El tema principal, el segon tema, que no és el principal, i el tema final, que així els va descriure Ennio Morricone.
Thank you.
I després de la lloba, el llop. La lloba es va estrenar, eh? El passa que ningú la va veure en el seu moment. La més coneguda, doncs, de les quatre pel·lícules que incluïm en l'audiovisual d'avui és Lobo, el film de la Columbia, del director, del graduado i a propósito de Henry, és a dir, Mike Nichols. La va fer el 1994, en les quatre pel·lícules d'avui són d'una franja de calendari molt concreta, i estava ambientada en el món de les editorials de Nova York. L'home llop, en aquest cas, és un Jack Nicholson molt més controlat com a actor del que és habitual en ell, no fa cap desmadre, i que viu una transformació que té alguna cosa a veure amb el mite de Jekyll i Hyde, eh? Per entendre'ns, també juguen també amb el mite de Dorian Gray, el personatge d'Oscar Wilde, el mite de Fausto i el retorn a l'eterna joventut. En fi, tot plegat, barrejat i embolicat amb el món competitiu de les editorials d'aquella època o d'avui dia. És a dir, que tot anava d'una manera plantejat com si fos una mena de faula, però també de representació de la transformació dels humans quan es troben abocats a l'èxit, a competir, a aconseguir els seus propòsits, aquesta fam de poder, de diners i de tot plegat que ens transforma en homes llops, a vegades sense que la transformació sigui física. I, per tant, és una alegoria molt pròxima al que va fer Jacques Tourneur amb La dona pantera. Jack Nicholson acompanyat de Michelle Pfeiffer, bona companyia, i els dolents de la pel·lícula, Christopher Plummer i James Spader, que sempre estan impecables en aquests personatges. De tal manera, amigues i amics, amb l'incògnita de què tindrem en els dos últims programes Morricone d'aquesta temporada, us deixem amb el cello solista de John Moses, amb Ennio Morricone i amb els temes Llop i Amor, El somni i el xai, Llop i Laura.